Hi ha sorolls que formen part de la nostra vida i aquest n'és un. La pluja. Però què passa si durant mesos no plou, no cau ni una gota, tot es queda sec, baixen les reserves d'aigua i arriba la sequera?
RAC1 i Naturgy t'ofereixen Oxigen, el podcast de RAC1 amb Mònica Usart.
I reclama un transvasament del riu Segre per pal·liar la sequera que patís Barcelona. Mentrestant, a la ciutat comtal, avui comencen a aplicar-se multes de fins a 3.000 euros a qui malbarate l'aigua.
Ríos, humedales, lagunas, lagos. De eso no queda nada. Hoy están secos. La peor crisis hídrica de su historia.
The lack of rain accompanied by heat waves. This is the worst drought to hit South Africa since 1982.
La sequera forma part del clima de casa nostra, igual que la pluja torrencial, i es defineix com un període de falta d'aigua que pot anar de pocs mesos a anys. Normalment passa quan en una certa zona plou menys del que seria habitual i ho fa durant una bona temporada. Això té un impacte directe sobre els ecosistemes, l'agricultura i el subministrament d'aigua i repercuteix en el dia a dia de les persones. Avui veurem en quin moment cal encendre les alarmes, parlarem de sequeres històriques, mirarem com s'ho fan els països que viuen en zones amb poca aigua per sobreviure i us recomanarem un viatge ben sec. Comencem! L'última sequera important que va viure a Catalunya va ser l'any 2008. Davant de la falta de pluja, el conseller de Medi Ambient del moment, Francesc Baltasar, fins i tot va demanar a la Mare de Déu de Montserrat, a la Moreneta, que s'acabessin els mesos de patiment i arribés la pluja.
I jo vaig dir, en aquells moments, mirant la Moreneta, vaig dir, mira, ja saps que sóc agnòstic, però si pots fer alguna cosa, fes-ho.
La sequera ens ha portat situacions tan extremes com els aiguats, les nevades o les ventades, però ho ha fet sense fer tan soroll. Per fer un repàs de les sequeres històriques, volem parlar amb el Mariano Barrientos, doctor en Geografia i Història. Es passa hores i hores en arxius històrics per reconstruir, entre d'altres coses, el clima del passat. Hola, Mariano, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal?
Mira, amb tu volíem fer un repàs de les sequeres més dures que ha viscut Catalunya i saber si segueixen algun tipus de freqüència.
Fa de mal dia això de fer de bruixot, eh? I de preveure o anar en el temps endavant i endarrere. El que podem dir és que la sequera és un fenomen absolutament normal i que hauríem de tenir molt assumit, molt integrat a la nostra cultura i és que procedeix de les condicions fisiogràfiques que tenim al nostre entorn, a la Mediterrània, i tan propi com les pluges torrencials tenim la sequera. Llavors, és un fenomen relativament freqüent, molt present, no és tan espectacular com comentaves, com un gran aiguat o una gran nevada, però allà el tenim i sempre va generant un cert impacte. El que ens preocupa més o del que intentem fer un millor seguiment són de les sequeres molt greus, les que en terminologia científica s'anomenen megadrauts, grans sequeres, i d'aquestes el que hem trobat és que malauradament no tenen un cicle repetitiu, no les podem preveure amb exactitud per dir, vinga, va, posem-nos tots ja en situació de poder esmorteir o pal·liar els seus efectes, però sí que tenen una certa distribució temporal. Cada 80 o 100 anys en tenim una de molt, molt greu i que genera tot un terrabastall a la societat. Bàsicament per què? Doncs perquè no en tenim memòria. Les hem oblidat, no en tenim referents, no sabem què fer quan apareix, però hi són. I tenen una freqüència tan baixa que fa que siguin relativament problemàtiques d'estudiar, perquè les sèries meteorològiques modernes amb prou feines n'abasten una, dues, com a molt, i la resta d'aquests episodis pues, és bo també estudiar-los, sobretot de cara al futur.
I tu en aquests documents que consultes, com ho fas per detectar aquestes grans sequeres que comentes? Perquè, clar, avui en dia tenim dades per tot arreu, estacions meteorològiques situades per molts llocs, però fa molts anys això no hi era. Llavors, com ho veus tu en aquests documents?
I tant, aquest és un dels problemes. A més, tampoc sabem quan comença una sequera. Avui en dia, amb la monitorització que es fa tan precisa amb instruments, es pot veure quan comença un dèficit. En època històrica era molt més difícil. No apareixia un pregoner dient, en el dia d'avui comença la sequera. No hi havia aquesta capacitat d'anticipació com tenim ara. No va ser gens fàcil trobar indicadors documentals, testimonis que ens hagin quedat en registres físics tangibles que hagin arribat als nostres dies. Sí que en el costumari i en els refranys tenim moltes referències, però no pas en documentació escrita. Com ho vam fer? Doncs amb un mecanisme força complicat, un proxy data, una dada aproximativa que ens orienta a pensar que aquella societat està patint un problema determinat. I afortunadament a la cultura cristiana Hi havia un sistema vinculat a l'activitat litúrgica de les esglésies cristianes, que eren les cerimònies derogatives.
Sí.
Eren unes cerimònies que es convocaven de forma discrecional, és a dir, no eren una pauta anual o trimestral, sinó que es convocaven només quan feia falta fer front a un problema social, ambiental, i llavors la societat posava en marxa uns mecanismes determinats que incluïen fer diferents tipus d'actes litúrgics, molt ben pautats, per cert, pels llibres de litúrgia vaticana.
I precisament devia ser d'aquesta manera com es va detectar que fa 500 anys a Girona van viure un confinament i per aquest tema de la sequera, no?
En el cas de Girona va ser dramàtic, doncs a mitjans finals del segle XV, la ciutat de Girona, a causa de la sequera, estaven passant una fam molt, molt preocupant, i veien les autoritats, els consellers del Consell Municipal de Girona, veien que els ciutadans sortien els caps de setmana fora de muralles a buscar qualsevol tipus d'herba, de fruit, de baies, bolet, i després tornaven a casa i amb allò doncs, feien un menjar precari, però un menjar per poder-se treure una mica la fam del damunt.
Sí.
Bé, resulta que la gent després moria intoxicada. Ells no en tenien prou coneixement i els recollien i de bona fe després els menjaven. Què va fer l'autoritat municipal? Aprofitant que tenien un bon recinte murallat, va decidir que els caps de setmana tancarien les portes i impedirien a la gent que sortís a fora a agafar aquestes baies i aquests bolets, i ho diuen explícitament.
Justament això que comentaves, no? Aquesta feina que heu fet mirant enrere, ens pot servir per fer una projecció mirant endavant? Al principi feies alguna pinzellada?
A Catalunya, afortunadament, tenim una unitat del Servei Meteorològic de Catalunya que fa molt bona feina, fan una modelització regional i tot indica que tindrem un clima mediterrani més extrem ja dintre d'aquest segle, del segle XXI, i la sequera serà una de les protagonistes. Hi haurà un descens acusat de la precipitació de voltant d'un 30% de la que tenim actualment cap a finals del segle XXI, però alhora aquesta poca pluja que tinguem serà una pluja torrencial, molt més concentrada en períodes curts de temps. I la sequera serà una de les protagonistes. Hi haurà més gent, més població, més demanda d'aigua, i en canvi el medi natural ens oferirà un recurs molt limitat i sobretot distribuït temporalment d'una forma molt, molt problemàtica, de molt difícil captació. Què vol dir això? Poca aigua i molt cara.
Moltes gràcies per tot, Mariano, i salut.
A vosaltres, igualment.
Oxigen, el podcast de Mònica Usart i RAC+1.
Hi ha llocs del món on viuen amb sequera permanent, zones on normalment no hi plou. Són indrets on el clima és àrid. Doncs precisament cap allà us enviem avui amb la recomanació del viatge. Anem cap al lloc habitat més sec del món, Quillagua.
Este es Quillagua, el pueblo más seco del planeta. Sus habitantes no saben qué es el frío. 35 grados a la sombra azotan esta localidad que se erige en pleno desierto de Atacama, en la región de Antofagasta, a unos 1.600 kilómetros al norte de Santiago. Poco importa que en Chile sea invierno en esta época del año, aquí permanece un desolador paisaje de tierras infecundas y áridos cerros, aunque algunos algarrobos intenten dar la apariencia verde al lugar.
Està situat al desert d'Atacama, Xile. S'hi ha recollit menys de mig litre de pluja en 40 anys. Hi viuen un centenar de persones i hi ha gent que no ha vist mai ploure. I al voltant del desert fins i tot hi ha pobles fantasma perquè la gent n'ha fugit per falta d'aigua. Com ho podeu fer per arribar fins allà? Doncs heu d'agafar un avió de Barcelona a Calama i després dues hores de cotxe de Calama a Quillagua. El mes més càlid és el gener, amb una temperatura mitjana d'uns 22 graus. I el més fred és el juliol, amb una mitjana de 14. És un lloc d'extrems i de dia fa molta calor i de nit fa fred. Us podeu allotjar al Quillagua Space Hotel, des d'on també podreu veure les estrelles, i si no voleu anar concretament a Quillagua, també podeu anar a San Pedro de Atacama, que és una zona més turística i des d'on es fan sortides cap al desert d'Atacama. I precisament això és el que va fer l'Eira Melé.
Fa uns quants anys vaig fer un viatge molt especial a Iquique, al nord de Xile, per visitar una amiga, i des d'allà em vaig escapar uns quants dies al desert d'Atacama. Com tothom que hi va, em vaig allotjar a San Pedro de Atacama i vaig fer diverses excursions des d'allà. Una de les més típiques és la del Valle de la Luna i el Valle de la Muerte, que té unes postes de sol espectaculars en què van canviar els colors de les muntanyes, i ens van comentar que era el lloc més sec del món. Si no ho recordo malament, ens van dir que en alguns punts hi havia només un 3% d'humitat, que és just el mínim que es necessita perquè hi hagi vida i perquè nosaltres hi poguéssim ser. És un lloc molt, molt sec, i així ho vaig notar a la pell perquè em va picar moltíssim durant tota l'estada a San Pedro.
Penseu, doncs, agafar crema hidratant, perquè la humitat ambient tan baixa fa que s'assequi la pell i piqui, i també agafeu crema solar perquè l'índex de radiació ultraviolada és alt. A banda d'això, l'atmosfera tan neta que hi ha a causa de la falta d'humitat també regala moments fantàstics com aquestes postes de sol que ens comentava l'Eira. I per què és un lloc tan sec? Doncs per l'orografia i també per la latitud. Perquè plogui cal un element que és imprescindible, la humitat, i allà no n'hi ha. Si l'aire és sec, no es poden formar núvols ni tampoc pluja. En aquest cas, d'una banda els Andes i de l'altra, la serralada de la costa fan literalment de barrera i no deixen que la humitat provinent de l'oceà Atlàntic o Pacífic hi arribi. A més, aquesta zona, per la seva latitud, queda sota la influència de les altes pressions de l'anticicló subtropical que manté el temps estable i evita els moviments ascendents que, si hi hagués humitat, serien els responsables de la formació de núvols i també de pluja. Si voleu anar cap allà, crema solar, hidratant, ulleres de sol, una bona ampolla d'aigua i bon viatge. Tornant a l'any 2008, la situació de sequera a casa nostra era tan crítica que no només se'n parlava aquí. Fins i tot la BBC es va desplaçar fins al pantà de Sau per veure com estaven les reserves d'aigua.
Here in the mountains above Barcelona, you get a really clear sense of exactly...
Des de les muntanyes situades per sobre de Barcelona us podeu fer realment una clara idea de la situació crítica que viu la ciutat per la manca d'aigua. Aquesta és una de les principals reserves hídriques i des d'aquestes roques podeu veure com ha baixat el nivell de l'aigua. Just en el punt on em trobo hauria d'estar 40 o 50 metres per sota de l'aigua i és que les reserves estan a un 18% de la seva capacitat.
Després de sentir això, ens preguntem com s'activen les alarmes davant de la falta d'aigua, en quin límit han d'estar els embassaments per decretar l'estat d'emergència. Doncs bé, es fa amb un sistema anomenat semàfor de sequera i el Jordi Molís, director de l'àrea d'abastament de l'Agència Catalana de l'Aigua, ens explica què implica cada color. Comencem pel blau.
Vol dir doncs, que estem en el que anomenem normalitat hidrològica, que encara tenim prou reserves en els embassaments i en els aqüífers, no? Que són emmagatzems naturals d'aigües subterrànies, per no haver de preocupar-nos excessivament per la disponibilitat d'aigua. Pot ser que faci uns mesos que no plou, però encara tenim prou reserves.
Quan comença a baixar el nivell, anem cap al verd.
Direm que estem en prealerta. Aquesta és una etapa amb la qual encara no es prenen mesures restrictives, no?, de cara als usos de l'aigua, però sí que es comencen a prendre mesures preventives a nivell de la mobilització de recursos hídrics. Per tant, aquells recursos estratègics que tenim reservats per situacions de sequera, per exemple, alguns aqüífers especials o també les dessalinitzadores d'aigua de mar, que aquestes funcionen tot l'any, però amb un règim més baix quan els embassaments estan plens, doncs bé, tots aquests recursos es posen en joc i incrementen la producció amb aquesta etapa. Mobilitzem tots els recursos i al mateix temps doncs, comencem a demanar als usuaris que ens informin ja amb una freqüència més alta sobre els seus consums.
Amb el semàfor groc es comencen a prendre mesures més importants.
Entrem en l'alerta i aquí seria quan comença, podríem dir, la sequera oficial. Per què? Doncs perquè ja cal començar a prendre mesures executives de reducció dels consums. Llavors aquí s'aplica doncs, el pla de sequera, que és un pla aprovat pel govern i que tots els usuaris, per tant, doncs, ja coneixen, no? Ja saben què passarà, no?, quan arriba el semàfor a groc i, per tant, s'han pogut preparar per fer aquestes reduccions. Llavors en el pla doncs, estableix amb bastant de detall quines són les reduccions de consums que hi han d'haver en diferents sectors, com el sector de l'agricultura, de la indústria, de la ramaderia, tot amb un objectiu, que és garantir l'ús més important, que és que tinguem aigua potable a les cases. Però això no vol dir doncs, que a casa podem fer el que vulguem. Per exemple, el reg de jardins queda limitat, només es poden regar els jardins dos dies per setmana i amb unes dotacions màximes, mai es pot regar amb boles de màxima insolació o si està plovent. Hi ha tota una sèrie de mesures que apliquen també els ciutadans perquè tots som corresponsables i tots hem de fer aquest esforç perquè la cosa no vagi pitjor.
El taronja ja ens porta a un escenari d'excepcionalitat.
La situació és preocupant a nivell de reserves. Aquí ja hem mobilitzat tots els recursos que teníem i cal fer un pas més en la reducció de consums. Per tant, aquí ja hi ha una reducció més severa dels consums, per exemple, els consums per rec o els consums industrials, en els consums domèstics, sobretot els que són a fora de la vivenda, no? Usos de jardins, piscines, tot això, doncs ja queda molt severament reduït, no es pot regar gespa, per posar un exemple.
I en el cas del semàfor vermell, el problema ja és greu.
Sí, el semàfor vermell és una situació d'emergència, una situació en la qual doncs, no ens hem trobat encara mai i esperem arribar-hi. I en la situació d'emergència doncs, les mesures ja són més dràstiques. Només està permès l'ús d'aigua potable, el rec, per exemple, agrícola pues, està tot prohibit i només es permetria en circumstàncies molt excepcionals per salvar un arbre, però mai per produir. En les ciutats pues, també l'únic que us permet pràcticament és l'ús d'aigua potable i a més s'estableixen doncs, les dotacions màximes que s'haurien de respectar. Aquest semàfor vermell encara té tres nivells, l'emergència 1, la 2 i la 3, amb la qual doncs, aquests consums cada vegada són més reduïts i per tant han de respectar aquestes dotacions màximes no, de litros per persona.
I els diferents nivells dels semàfors de sequera no s'activen només a partir del nivell dels embassaments, que és en el que sempre ens fixem tots plegats.
En el cas de l'embassament metropolità, de Barcelona, de Girona, per exemple, doncs sí que serien els embassaments, els indicadors que ens anirien marcant l'evolució del semàfor, però en altres àmbits, no, que depenen més aviat d'aigua subterrània perquè no tenen connexions als embassaments, doncs llavors tenen uns altres indicadors. I llavors en aquest cas depenen del nivell de l'aigua subterrània en els aqüífers.
L'emergència climàtica ens portarà cada cop a escenaris més extrems. Quan arribi pluja ho farà de manera més torrencial i quan ens toqui viure períodes de falta d'aigua, les sequeres seran cada cop més llargues i dures. Davant d'aquesta situació, no només des del govern i en èpoques de sequera s'ha de tenir cura de l'aigua. Cal actuar sempre i fer un ús eficient d'aquest recurs. Hi ha empreses que ja ho fan. La Núria Rodríguez, directora de Medi Ambient i Responsabilitat Social de Naturgy, ens ho explica.
El nostre pla de medi ambient, nosaltres tenim objectius de reducció d'aigua i no només això, sinó que també de reutilització de la mateixa. No? Ho gestionem des de l'òptica de l'economia circular i de l'ecoeficiència. El que busquem és, d'una banda, consumir el mínim possible d'aigua, d'altra banda, tractar els abocaments d'aigua per reduir la contaminació i, per últim, reduir sobretot la quantitat d'aigua dolça que utilitzem.
Aquestes mesures donen unes xifres clares que posen de manifest la gestió que es fa de l'aigua a Naturgy.
Agafant com a base l'any 2017, doncs en l'any 2019 el que hem aconseguit és reduir el consum d'aigua un 29%. El nostre gruix de consum d'aigua es produeix en les centrals tèrmiques, degut a l'evaporació d'aigua del procés de refrigeració que s'utilitza. De tota l'aigua que captem, un 96% prové del mar, un 3% és reutilitzada i només un 1% és aigua dolça. Un 98% d'aquesta aigua que captem la tornem al mitjà, òbviament tractada perquè no tingui impacte després en el medi ambient. I sobretot també som molt curosos amb aquelles zones d'estrès hídric afectades, com deies abans, per la sequera. El que fem és que en aquestes zones d'estrès hídric només captem un 11% de l'aigua que utilitzem.
Oxigen, el podcast de Mònica Usart i RAC+1.
Per posar punt i final, parlem amb el Hamadi Abdallah. Ell és saharaui i va néixer al camp de refugiats del Sàhara Occidental, a la província de Tindouf, Algèria, una de les zones més seques de l'Àfrica. Va viure allà fins als 16 anys i ens ha explicat com s'ho feien per tenir aigua a casa.
L'aigua ja, des del 75 fins al 2012, es portava a mitjançant citernes. Cada família té un dipòsit d'aigua o dos dipòsits, depèn dels membres de la família. Passa una citerna un cop al mes i el posa aigua. Llavors, tu amb aquesta aigua has d'organitzar-te, o sigui, agafa una part del dipòsit i posar la part lavabo, la dutxa, que és molt poca part, i l'altra part, la majoria, és per beure i per cuinar. El 2012 es va fer un projecte que el va fer l'ACNUR, crec, que era fer com una mena de xarxes de xetes, però que no són xetes que arriben fins a casa. Cada 10 cases hi ha com una habitació en la qual hi ha una xeta. Les 10 cases s'han de posar d'acord, el que no faci aquesta setmana, que ho faci la setmana que ve, i així s'organitzen allà.
I, òbviament, és un lloc on no estan preparats per les pluges, però les poques vegades que hi arriben ho fan de manera torrencial, i això és un problema.
Quan plou, plou superfort i quan plou, com que les cases allà estan fetes d'adobe, de fang, es trenquen i llavors has de construir la casa de nou. El material és car per la gent d'allà. A l'octubre del 2015 va ploure moltíssim, i al costat del meu campament hi havia com una platja. No podies veure on acabava, era com una platja. I l'aigua m'arribava fins al cap.
Però no tota la pluja que arriba porta conseqüències negatives.
L'aigua de la pluja és molt bona per fer el té saharaui. L'utilitzen molt. És cara, també es ven. Es diu Lekdir. La trobes allà al Sahara, a les parts alliberades, hi ha com moltes pedres, però moltíssimes. I a vegades es forma com una mena de piscina o com una mena de dipòsit dintre d'una pedra. Llavors és més net que la terra. I la pien d'allà amb citernes i tot. Se l'emporten als campaments i la venen. Però no la venen com aigua per beure, sinó aigua per fer té.
D'aquesta aigua treuen l'aigua per fer el té i també bolets.
Quan plou molt, a les zones alliberades, els joves saharauis agafen un cotxe i tal, es prepara el menjar i l'aigua i se'n van a buscar una mena de bolets. Crec que es diuen terfuta. És un tipus de bolets que cada cop que plou surt. És caríssim, és molt car. El compren els de Qatar i aquests, venen fins allà, fins a Argèlia, i te'ls compren.
L'aigua és abundant al nostre planeta, un 97% és salada i forma part de mars i oceans, i la resta és aigua dolça, imprescindible pel desenvolupament de la vida terrestre. És un recurs escàs i, a més, està repartit de manera irregular pel planeta. Això fa que l'aigua sigui un recurs molt preuat i el motiu de conflictes en molts llocs del món. Siguem conscients d'això, estalviem, fem-ne un ús responsable i d'aquesta manera cuidarem el planeta. I, a més, quan ens arribi una època de sequera, la passarem millor.
RAC 1 i Naturgy t'han ofert Oxigen. El podcast de RAC+1 amb Mònica Usart.